A les hores en punt, tota l'actualitat de l'Ametlla de Mar.
Us parla Francesc Callau. L'Escola de Capacitació Nòdico Pesquera de Catalunya a l'Ametlla de Mar va ser l'escenari aquest dissabte d'una jornada de treball centrada en el relleu generacional del sector pesquer, una de les principals preocupacions d'un àmbit que afronta reptes estructurals de gran abast. La trobada va reunir joves pescadors i persones en formació, amb la participació del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, la nova directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, així com de representants destacats del sector, com Antoni Abad, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, o Eusebi Rosales, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, entre altres. Tots ells van coincidir en la necessitat d'impulsar mesures que assegurin el futur d'una activitat estratègica, tant des del punt de vista econòmic com social i ambiental. Durant la sessió es va fer balanç de les actuacions impulsades en els darrers anys, com els ajuts per la compra de la primera embarcació, que havien beneficiat 7 joves amb més d'un milió d'euros. En aquest sentit, es va destacar que per primer cop titulacions claus com el patró costaner polivalent o el patró local de pesca es podien cursar íntegrament en línia, facilitant la conciliació i l'accés a la professió. Malgrat aquests avenços, les dades evidencien la magnitud del repte. En dues dècades, la flota pesquera catalana s'ha reduït més d'un 50% i actualment només hi ha 235 joves menors de 40 anys que es dediquen a la pesca professional. Una tendència que es repeteix arreu del Mediterrani i que obliga a replantejar prioritats. Òscar Ordeig és conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Primer, reduir al màxim la paperassa, simplificar. Estem parlant d'una pesca familiar de petites dimensions, per tant, intentar facilitar al màxim tot el procés burocràtic, el que depengui de nosaltres, i llavors demanar a la part de Brussel·les, que ja ho hem fet, també en aquest sentit. Dos, no tenir cap perjudici per la pesca, que algunes administracions públiques el tenen, per tant, deixar de tenir un perjudici per la pesca, això és el més important. Tres, saber on volem arribar també, a nivell quin objectiu tenim. Nosaltres volem pescadors, no volem mantenir i augmentar la flota pesquera i, a més, augmentar els joves que venen que estan a casa nostra, replantejar els ajuts que tenim per fer-los més eficients i que funcionin millor, augmentar-ne alguns, invertir en la modernització de la flota pesquera, descarbonització, però també que hi hagi tecnologia, digitalització, que les condicions de treball siguin més fàcils perquè ho millorem, i després sortir també de la lògica només d'anar a pescar.
Per la seva part, Miquel Brull, patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, també present a la jornada, reflexionava així sobre el problema.
Jo crec que el que ha passat ha sigut que no s'ha tret mai l'etiqueta del tema de que la mar és un ofici molt perillós i que has d'estudiar per anar i tot això. El que ha fet ha sigut que molts de joves, a lo millor, posen joves que sortien d'escola, que no volien estudiar, s'havien d'anar a una escola nàutica a treure uns papers, i això el que ha privat ha sigut que molts joves doncs no anessin a la mar. Considero que si potser s'hagués fet com abans, que un jove es podia embarcar a la mar i a la tarda posar en escola i treure els papers, jo crec que això hagués fomentat molt més que la joventut hagués entrat a la mar. El pas que ara anem tard, perquè ara la veritat és que no hi ha gent per anar a la mar, no hi ha gent per a treballar en general, però per anar a la mar, que és el tema que ens aborda, no tenim gent. Llavors, com ho fem? Jo penso que si no relaxem molt la burocràcia que hi ha i tot el que hi ha avui dia, doncs és molt difícil, perquè un xiquet que acaba l'ESO amb 16 o 17 anys se'n pot anar a treballar a qualsevol ofici i no demanen res, i en canvi la mar, no et pots embarcar a la mar, has de treure uns títols, has d'anar a estudiar.
Finalment, el govern va reiterar la seva voluntat de defensar els interessos de la pesca mediterrània a les institucions europees, amb una presència activa a Brussel·les per aconseguir un marc més favorable. El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va viure aquest diumenge a la tarda una jornada complicada. Els caleros van cedir per 2-5 davant del Jesús i Maria, un resultat que reflecteix la gran diferència que existeix actualment a la taula classificatòria entre ambdós conjunts. Mentre els visitants ocupen la quarta posició amb 42 punts i es troben a només 2 del líder, els caleros continuen immersos en la lluita per evitar el descens directe. El partit va començar amb un guió inesperat, malgrat les dificultats de l'equip local, que es va veure obligat a recórrer a un bon grapat de jugadors de l'equip juvenil a causa de la marxa de la majoria d'efectius de fora de la població i alguns jugadors locals. L'Ametlla de Mar es va avançar molt aviat. Edu Benítez va obrir el marcador fent l'1-0 quan tot just s'havia complert el primer minut de joc. La superioritat del Jesús i Maria no va trigar a imposar-se. A partir del primer quart d'hora, els visitants van reaccionar amb contundència i van capgirar el marcador amb 3 gols en només 15 minuts. A la represa, el Jesús i Maria va ampliar l'avantatge fins a l'1-4, pocs minuts després de començar la segona part. Tot i el cop anímic, l'equip calero va mostrar orgull i va protagonitzar una fase de reacció que va culminar amb un gol de Marco Castri, situant el 2-4 a l'electrònic. El marcador definitiu de 2-5 no va arribar fins a 5 minuts abans del final del partit, tancant qualsevol opció de remuntada local. Luis Jiménez és l'entrenador de la Cala.
Una derrota pues, contra un rival que sí que candidato a subir de categoría y se nota la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia quiénes están arriba y quiénes están abajo, ¿no? Lamentablemente. Nos pusimos por delante rápido y luego creo que tuvimos mucha prisa en llegar otra vez y ellos ya apretaron el acelerador y claro, quisimos igualar su marcha de ellos y realmente no podíamos jugar aquí. La verdad que fuimos con bastantes juveniles, pero igualmente creo que eran jugadores que pueden dar la talla en la categoría, pero se nota el punto de experiencia, ¿no?
Aquesta derrota deixa els caleros en la mateixa posició delicada que ja ocupaven abans d'iniciar la jornada. Tot i la pèrdua dels punts, les distàncies amb els rivals directes de la part baixa de la classificació no han variat, ja que la resta dels equips de la zona de descens també van perdre els seus enfrontaments contra els conjunts de la part alta. El calendari no dona treva als caleros que la setmana vinent s'hauran de veure les cares novament a casa amb el Santa Bàrbara, un dels colíders de la categoria.